Ciudades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades,
Antoni Martínez,
Débora Escrivà i Elisa Giner. Enguany coincideixen els centenaris de la secció filològica de l'IEC i de Joan Maragall, el poeta de la paraula viva, que en l'elogi de la paraula afirma que és la cosa més meravellosa d'aquest món i exalta la seva misteriosa força creadora. Amb aquest motiu, hem considerat oportú començar Plèiades amb una iniciativa que contribueix a descobrir, compartir, exercitar i celebrar la vitalitat, la creativitat expressiva i el dinamisme innovador de la nostra llengua. Així, ens afegim a la celebració de l'any de la paraula viva. Avui tenim amb nosaltres Estel Julià, que ens parlarà dels tallers de poesia i llengua que imparteix actualment.
Bon dia.
Bon dia, Elisa. Estel. La nostra convidada, Estel Julià, és diplomada en Gestió i Administració Pública per la UPB. El seu treball final de carrera va ser premiat pel Ministeri d'Educació i Ciència l'any 2007 al sexto certamen universitari Arquímedes d'Introducció a la Investigació Científica. És membre del taller de poesia en valencià de la UPB. Col·labora amb la premsa local, MV7 Informa, revistes virtuals i mitjans de comunicació com UPB Ràdio, UPB Televisió i Ràdio Dayan. Ha dut a terme performance i ha coordinat a València el recital simultani Poesia contra la barbàrie. Dirigeix el taller de poesia en valencià per a xiquets i xiquetes xipoetes i el taller d'autor Poesia i llengua. La seva obra poètica bilingüe, encara que inèdita, l'ha publicada en part l'editorial de la UPB en antologies de poesia en català. La seva inquietud per les llengües l'ha dut a aprofundir en l'àrea de la traducció i en el desenvolupament de diversos projectes d'aquesta índole. Recentment, un d'aquests ha sigut premiat per la Diputació de Saragossa en el concurs per a la promoció d'autors aragonesos, edició 2010. Des de 2007, edita, dissenya i manté alguns llocs web. Entre aquests podem esmentar el lloc en el Andén, on es poden consultar els seus textos. Estel, quan va néixer la idea de crear aquests tallers de poesia?
Bé, sempre la literatura infantil ha sigut una matèria que m'ha interessat moltíssim, sobretot els contes i la poesia. Especialment perquè tinc un fill i tres nebots i sempre en els, diguem-ne, en els aniversaris o en Nadal sempre el regal té que estar acompanyat per al meu gust en un llibre, no? Això ha sigut sempre una dèria, el trobar el conte o el llibre que se n'eixira una mica de lo que és el conte tradicional, no? I que estiguera ben adaptat a la idiosincràsia dels xiquets. Bé, i jo crec que això va ser una mica els provocadors de dur endavant els tallers de poesia per a xiquets van ser ells, no? Especialment la meua neboda Andrea sempre em deia: tia, tens que vindre a llegir poemes al meu col·legi. I bueno, i es va moure en la seua mare i al final va ser així. De tota manera, també els cursos de literatura infantil que vaig fer ja fa molt de temps van estar mirant els contes tradicionals, el llenguatge que s'empleava i les temàtiques que s'han fet servir. I això em va fer una mica reflexionar al voltant de la idea d'anar una mica més enllà al que havia estat fent fins ara i el que faig, no? El llegir poesia i escriure-la. No només això, sinó a més donar-la a conèixer als més menuts, no? De fet, la poesia i l'art penso que és un camí que pot despertar en ells la sensibilitat i el gaudi per la lectura, sobretot, no? Que és el que més cal treballar, no? Així, en 2009 vaig posar en marxa Xipoetes, taller de poesia en valencià per a xiquets i xiquetes, i estava adreçat majoritàriament a l'etapa educativa de primària. Després, ja en secundària, en 2010 vaig posar en marxa el taller de poesia i llengua, no? Tots dos tallers neixen una mica en la finalitat no de formar una escola de poetes, escriptors o artistes plàstics, sinó donar a conèixer la poesia, viure-la des d'un aspecte més lúdic, encara que és un treball, en definitiva, no? Que, diguem-ne, que fomenta la seva activitat imaginativa i creadora. I, a més, aquests tallers poden constituir una eina de recolzament per al professorat dels centres, no? Com una activitat extraescolar i, a més, de coeducació, no? Que és el que jo pretenc també, en la mesura de les meues possibilitats.
Que en són moltes.
No ho sé.
Estel, i en què consisteixen exactament aquests tallers de poesia i quants n'has fet fins ara?
Fins ara, des de que vaig començar en 2009, que va ser Xipoetes, em vaig estrenar en uns caligrames que em va cedir la poeta visual Carmen Peralto. Vaig triar també uns poemes del nostre poeta valencià, Marc Granell, també d'una poeta que viu a Barcelona, que és Isabel Barriel, i una mica barrejat en obres d'art i la música de Tres Fan Ball, que també és un grup valencià. Vaig fer uns xicotets poemes, una espècie d'experimentació, i vaig fer el taller per a la commemoració del Dia Internacional de la Poesia al Centre Educatiu de les Carolines. En 2010 van repetir l'experiència amb la temàtica del circ. La va demanar el centre i vaig treballar algunes il·lustracions de Paola Estefani, Ben Yuri i en música de Qualin Bet. I també aquesta activitat, en 2010 vaig trobar un llibre a la Universitat de València que era de Valentí Alavedri Alsina i tractava de poesia satírica. Estava escrit en 1948 i es deia El circ de malentès, un poema polícrom. Vaig fer l'adaptació d'alguns textos al valencià, perquè el llibre original està escrit en català en la seva varietat oriental, i vaig posar-lo en marxa en la temàtica del circ. També en 2009 el professor i poeta Juli Camarasa em va convidar a una sessió de taller d'autor a l'Institut de Secundària Ramon Llull per donar a conèixer la meua poesia. I a partir d'ahí vaig als alumnes de secundària, a partir d'ahí vaig reflexionar i vaig pensar que estaria bé posar en marxa un taller per l'alumnat de secundària. I doncs així va néixer el taller de poesia i llengua. Una mica en l'esperit de treballar la pluralitat lingüística que tenim a Espanya en les nostres llengües oficials i experimentar com a mitjà de comunicació. En l'any 2010 no vaig fer este taller en textos meus, perquè a mi el que més m'agrada és donar a conèixer la poesia d'altres poetes, i com que era el centenari en 2010 del naixement del poeta Miguel Hernández, farem l'homenatge a Miguel Hernández. Vam veure la biografia, l'obra i els homenatges que van fer els seus poetes amics coetanis. I sobretot, especialment, en altres llengües. És a dir, un poema de Vicent Andrés Estellers escrit en valencià, en gallec vaig trobar un altre. N'hi havia ahir també una tasca d'investigació. I sobretot, especialment, en els últims cursos, van treballar les traduccions d'un poema que estava escrit en homenatge a Miguel Hernández per un poeta basc, Sergio Yarzábal, que va morir l'any passat. I jo, per exemple, vaig fer la traducció al català, vaig tindre un grup de col·laboradors, Mila Villanueva, David Tijero, Marta Noviembre i Zascun Gracia, que van fer les traduccions al gallec i euskera, i després Vicent Camps, també, que és un gran rapsoda i poeta valencià, ho va fer en castellà, me va cedir uns poemes en castellà, els xiques no només tenien el text, sinó que, a més, tenien la veu dels poetes. I I bueno, també ressenyar la col·laboració especial de Miguel Fernández, que és un esperantista que va fer la primera traducció dels poemes de Miguel Hernández a l'esperanto i va llegir també els seus poemes traduïts de Miguel Hernández. Aquest taller va donar molt de joc perquè vaig fer esta xicoteta tasca d'investigació que em va permetre presentar-la a un congrés d'hispanistes a Roma, que es va celebrar a juliol del 2010, i després, més tard, en octubre, vaig estar en el Congrés Internacional de Miguel Hernández presentant el treball i el taller, que va ser per a mi un gran orgull haver tingut tants col·laboradors i haver fet un treball, sembla que prou important, l'any tan especial que va ser, que fou de Miguel Hernández. I enguany, bé, hem tingut una altra volta a les Carolines, jo admiro i els poetes del seu temps, la química del color i la poesia, i per altra banda, Cavallo Morto, la química de la imaginació, la llengua i la poesia. Vull dir que en Cavallo Morto, el poeta Juan Carlos Mestre, que va ser Premi Nacional de Poesia el 2009, em va cedir el poema Cavallo Morto per traduir-lo al català, a l'euskera i al gallec, i hem fet també una tasca de col·laboració en Ezas con Gracia i Marta Noviembre per tal de dur-lo endavant i bueno.
La llengua original del poema.
La llengua, sí, el castellà.
És el castellà, encara sí. Que el nom sembla que sigui gallec o portuguès, no?
És portuguès. Està inspirat en un poema de Ledo Ibo, que és un poeta brasiler, que a més és un referent en les lletres brasileres, no? Sí. També el poema, diguem-ne que és un poema en prosa que obri la imaginació a un món imaginatiu, no? Que en realitat no existeix. Cavallo Morto no existeix. I això és la gràcia, no? És donar-los a conèixer els xiquets i que a partir d'ahí treballem la imaginació per tal de crear el nostre espai, el nostre món inexistent.
I quina és l'aportació dels xiquets al taller?
La aportació és molt important. Jo considero que és la part vital, no? Jo duc una tasca de preparació de uns mesos abans, elaborant els continguts audiovisuals, cercant músiques, cercant obres d'art, però la col·laboració dels xiquets és a partir d'aixos continguts que jo els expose, jo els intente induir a que creen alguna cosa. Facen al paper un dibuix, escriguen unes lletres, un poema, un rodolí, que diuen els professors, i bueno, pues a partir d'ahí treballem els continguts d'aquesta manera, no? I ells són els que posen la part més fonamental del taller.
Bé, i jo volia fer-te la pregunta contrària, és a dir, tu ens has dit què és el que els xiquets aporten als tallers i els tallers, què els aporten als xiquets? Què aporten al seu desenvolupament com a persones?
Jo penso que el més important és la seua, el dur endavant eixa iniciativa, no? El treure de dins mateix l'esperit creador que tenen tots. Mm-hmm. No? A banda, també jo crec que els aporta un coneixement addicional, no? Que és al voltant del poeta o de l'autor que estem treballant o de les obres d'art. Jo sempre faig unes aportacions del context històric, en uns casos, en altres de la biografia, com va viure, a qui va conèixer, quins van ser els seus amics, els seus col·laboradors, perquè per a mi és molt important el tema de la col·laboració, que aprenguen els xiquets a treballar en grup, a col·laborar, a saber el que és intercanviar, no? Coneixement és molt important. I motivar-los d'alguna manera a que després del taller segueixen aquesta tasca, no? De creació i de lectura, sobretot. Sí, sí. D'intentar cercar els textos que a ells més els atrauen. No?
I ara, pel que fa a la música, té un paper important, no? En la transmissió dels coneixements.
Sí.
Parla'ns un poc. De
La música per a mi és el complement. El complement que sembla a lo millor molt trivial, però és un complement que li dona un caràcter, no? De vegades jo, per les sessions normalment, fins ara les estic fent de 45 minuts, que és molt poc de temps, em va de seguida, encara que 45 minuts és diguem-ne, el temps ideal perquè els xiquets tinguin la concentració que cal per fer un xicot de treball. Però La música, encara que la faci servir al principi o al final o al mig, en algun moment del taller, jo crec que també els contextualitza més en el que estan fent, no? I perquè les músiques no les elegeix jo per casualitat. Són músiques que intencionadament, ara, per exemple, en el taller de Joan Miró, hem estat treballant, per exemple, sabeu que va morir en Palma de Mallorca, i Mallorca va ser una de les seues terres més arrelades a la seva obra pictòrica i a la seva existència. Doncs he treballat una música que n'hi ha a l'abast en la xarxa, que pertany a la segona trobada de Xeremies de Mallorca, que és una música molt interessant i que per lo menos als xiquets es posa en context, no? Mm. I bueno, pues això és la part que penso jo que té la música en tot això. També és art, és una mica la relació entre la poesia, l'art, la música, són com a tres disciplines que estan ahí com almenys des del meu punt de vista, no? Mm-hmm. Estan imbricades, no? En tot el que faig, de fet, es veu, no? Una mica. És aquest esperit.
Els continguts dels tallers canvien cada any per adaptar-se a les necessitats del centre educatiu en què es porten a terme en cada cas. No? Voldria preguntar-te si aquestes necessitats varien molt d'un centre a un altre i què entenem per necessitats, no? De què parlem quan parlem d'adaptar-se a les necessitats?
Sí, bé, en principi el taller només el duten les Carolines en Picassent. Les necessitats que han tingut en el centre ha estat en funció a la temàtica que treballen al llarg de l'any, de tot un any. Enguany ha estat la química. I, clar, una mica el taller jo el tenia que adaptar a la química, traslladar, diguem-ne, els coneixements, no els coneixements de la química, sinó quina és la filosofia de la química, no? Per exemple, en el taller de Joan Miró, la química era la de el color i la poesia, és a dir, vas donar a conèixer als xiquets els aspectes relacionats amb aquesta química. La química del color eren els seus quadres i la poesia eren les col·laboracions que va fer en altres poetes, com per exemple Joan Vicent Foix o els surrealistes francesos Tristan Tzara o Paul Eluard, i d'aquesta col·laboració que va néixer els llibres il·lustrats, que eren autèntiques joies que es mostraven com dos disciplines, pintura i poesia, podien comunicar-se en un llibre, en un mateix llibre. Això ho explico una mica perquè vegeu que sempre intento adaptar-me, no? Per exemple, també em demanaren la temàtica del circ per a així poetes, i jo vaig cercar i al final doncs les obres que vaig mostrar als tíquets estaven totes en relació a la temàtica del circ, que per exemple Botero té una sèrie de quadres que són al voltant del circ, i bueno, pues una mica endinsar-los amb l'excusa de la temàtica també en el món de l'art, la poesia i la música.
Molt bé. I bé, m'imagino que ha tingut molt bona acceptació, no?, per part de l'alumnat i del professorat.
Sí, la veritat és que després de passar l'enquesta de satisfacció, per dir-lo d'alguna manera, no?, als xiquets és curiosíssim perquè te posen coses estupendes. Altres diuen, bueno, no m'agrada la poesia, però per lo menos he passat un bon rato, no?, que ja és prou. I la veritat és que el balanç, jo me guardo aquestes enquestes per valorar-les, no? Perquè moltes vegades jo les demano també suggeriments, no? Jo penso que mai acabem de conèixer-lo tot, mai acabem d'aprendre tot, no? Estem en un procés constant d'aprenentatge i de fet, la veritat és que a nivell global, este últim taller que s'ha fet ara en el mes de març, ha estat molt ben avaluat i sobretot per part del centre, no? Em van felicitar i sí que em digueren que algunes aportacions, no?, que jo valore també moltíssim, i és que el nivell pensaven que era una mica alt, però jo tampoc està molt bé que me ho diguen, i jo de fet adaptaré i intentaré adaptar els tallers per a les properes sessions a totes aquestes suggeriments, però sempre m'agrada que els xiquets donen el que més puguen de si mateixos, no?
Clar, sempre és millor passar-se una miqueta d'alt que no de baix en el nivell, no?
Exacte.
Perquè si no és com si digueres...
És que...
Que no esperes res del públic.
Exacte.
No?
A més, jo sempre estic dient, los cal esforçar-se, no es quedeu en la superfície, aneu més enllà, una mica més endavant, i això és motivador també per a molts, perquè ells se donen compte del que són capaços de fer. I inclús puc dir-vos que dos professors van col·laborar també al taller, van fer el taller i van fer les activitats, i va ser Jero, que el cap d'estudis de... d'això, i també Rafa, el professor de plàstica, es varen posar ahir en els alumnes a treballar també, i la veritat és que va ser molt interessant.
Volia preguntar en què consisteixen els treballs que fan els alumnes quan acaben les sessions de cadascun dels tallers.
Sí, bueno, n'hi ha una primera part en la que es dona a conèixer tots els coneixements, i després normalment, ja vos he explicat abans, que porten els colors per a dibuixar. Poden, a partir d'una imatge, construir un dibuix, o a partir d'alguna paraula que hagin escoltat. Jo sempre es proposa algunes paraules per tal que començar a traure la part escrita, i que facin una espècie de descripció, o inclús el més llançats, facin un rodolí, un xicotet poema, que tampoc té que estar rimat ni en mètrica ni res, perquè això té que ser un gaudi, i això ja després, quan ells siguin majors, ja exploraran si els agrada, no? I bueno, pues en aquests treballs després se fa una cloenda que intenta sempre que sigui mitjançant una exposició de tots els treballs. Enguany, en el taller de Miró i en el de Cavallo Morto, hem fet llibres, és a dir, en cartolines, hem fet llibres molt grans on s'han disposat els treballs de les alumnes per cursos. I ha estat molt interessant, perquè anava en sintonia en el taller de Joan Miró i els poetes del seu temps, en els llibres il·lustrats, i a més en Cavallo Morto teníem el llibre del lloc imaginari de cada alumne, no? Ha estat molt bé. Estic a l'espera de rebre les fotografies, perquè, clar, jo vaig fer unes poquetes, però quan acaba l'activitat, per raons de temps, ja tancaren acabaren de posar els treballs en les cartolines i tal, però va estar molt bé. I jo penso que és productiu, també, perquè després, quan ells veuen els seus treballs i s'adonen del que han fet, és a dir, han fet una tasca de conjunt, no sols el grup o dins de la classe cadascun, sinó que és tot com que se va construint, no?, al llarg del dia que estem fent el taller.
Enguany, com hem comentat adés, el taller s'anomena Xipoetes, s'anomena Joan Miró i els poetes del seu temps, la química del color i la poesia. De quina manera podem relacionar la pintura de Miró amb la poesia dels poetes amb els quals va compartir generació?
Miró és un cas molt curiós i molt especial, que a mi m'encisa, la veritat, la capacitat que va tindre, no? De fet, Miró sempre va dir que volia que la seua obra fora vista com un gran poema. Era un poeta, un gran lector de poesia, segons ha constatat en molts documents el seu net, i la veritat és que fou un home que, buscant la innovació, el obrir-se camí en el començament, va anar a París, va conèixer els surrealistes, i a partir d'ahir els surrealistes el van integrar en el grup totalment. De fet, n'hi ha moltíssimes fotografies, i el mateix André Breton va dir que era el més surrealista i el més del grup, que de tots els que formaven aquell grup. Les col·laboracions, afortunadament, era un grup molt heterogeni. N'hi havia pintors, escultors, poetes, escriptors, i Miró va tindre ahir l'oportunitat de col·laborar en ells, no? I això s'impregna en la seva obra. Després, el gran amic seu, Joan Vicent Foix, que va ser un gran estudiós de la llengua, no només poeta i escriptor, va tindre una relació tan estreta en ell que va ser molt bonic els treballs que van fer. Van fer un treball que és el que hem estat treballant en el taller, que van ser quatre colors a parir en el món, que Joan Vicent Foix va escriure unes proses poètiques en les que narrava una història surrealista totalment en la que participava Joan Miró. Era groc, vermell, negre i blanc. Eren quatre proses poètiques i Miró el que va fer va ser fer els seus gravats mm-hmm. al voltant d'aixes proses poètiques. I cada una té un color i això és el que hem treballat també en el taller. Va ser molt, molt interessant la relació entre escriptors i la pintura de Miró. De fet, si poseu cura, alguns dels seus quadres són quasi els títols poemes. És a dir, té un títol que és el somriure d'una llàgrima que a mi me va... Bueno, veus el quadre? Primer llitges el títol, no? El somriure d'una llàgrima. I després veus el quadre i és una pau el que te transmet, perquè és que és un poema complet. Tens ahí la pintura i la poesia. Té un altre que és la losa, parla al voltant dels ocells i bueno, és quasi el títol ja és un poema. És a dir, que anava a dir la poesia de Miró. Quasi la pintura de Miró és poesia.
Bé, volia parlar-te també de l'altre taller que ens has esmentat abans, Cavallo Morto, la química de la imaginació, la llengua i la poesia. És un taller adreçat a l'alumnat de secundària i volia preguntar-te què és més fàcil, treballar amb l'alumnat de secundària o amb el de primària?
És el mateix de fàcil i el mateix de difícil. És complicat i fàcil alhora, no? Jo crec que el més important de treballar amb xiquets, siguen de l'edat que siguen, és que ja es sintonia en el grup, encara que sempre saben que n'hi ha xiquets que els costa més o que no, però jo no considero que siga una activitat especialment difícil per a mi. Jo no sé si és que a lo millor tinc sintonia en ells o m'agrada fer-los treballar sense que se donen compte, no? I no sé, no em suposa cap esforç, molt d'esforç. L'esforç és estar treballant tot el matí o tota la vesprada en tres o quatre grups i clar, per raons de temps sempre vas una mica atrafegada, no? Però no perquè els xiquets digues es costa, no, és que d'alguna manera o d'una altra acabes fent el que tu vols, no? Perquè, bueno, també he tingut moltíssima sort, els xiquets de les Carolines són super treballadors, tenen un nivell molt, molt bo i estic, la veritat és que molt contenta. I a més compta també que en altres edicions he estat, ja me coneixen molt d'ells, no? Yeah. Ja saben quina és la sistemàtica. I això també els agrada perquè tampoc, bueno, en una vegada coneixen la sistemàtica ja com que és més fàcil, no?, per a ells. I per a mi també, no?
Es llancen més, no?
Sí, també. Sí.
A mi m'agradaria que ens comentaris un poc si els objectius dels tallers, depenent de l'edat, canvien.
Els objectius jo crec que són sempre una mica estan al voltant dels mateixos punts, no? Doncs sensibilitzar a l'alumne perquè prenga consciència de la realitat lingüística, sobretot als de secundària, motivar-los per desenvolupar la seva imaginació, el sentit estètic, afavorir el treball de grup i el col·lectiu, motivar-los perquè l'activitat siga creadora o plàstica a nivell escrit o a nivell de dibuix, pintura...
Però són els mateixos, no?
Són els mateixos, sí, però que el grau de dificultat, evidentment, als de primària no es pots mostrar els textos o exigir-les determinades coses, és a dir, segons el nivell educatiu ja ahí sí que intente adaptar-los, no? Encara que sempre estem per damunt del nivell, com us he dit abans, no? Per la percepció que m'han transmet des de les Carolines, o sigui que...
Bé, en acabar les sessions de cadascun dels grups passeu una enquesta de valoració de l'activitat. Jo volia que ens comentarés els resultats d'aquesta enquesta, si no és indiscreció.
Sí, els resultats han estat molt positius i sobretot, ja vos dic, n'hi ha comentaris de tot tipus, com Estel, gràcies, una besada, per exemple, que recorde que me posava un, o jo què sé, no m'agrada la poesia però considero que és interessant, o no m'agrada la poesia i m'agrada més dibuixar. N'hi ha de tot tipus, inclús no m'agrada gens i també ho diuen, que són sincers, i jo això ho aprecio molt. Però sempre es demana una mica algun suggeriment, que això aporta moltíssim. I des de luego el que compta també és l'actitud, no? L'actitud ha estat molt favorable, no? A que sí, torna un altre any i tal, és a dir, sempre te diuen coses així. I bueno, agrair a tot el professorat, perquè sempre el professorat que està present en les sessions, moltes vegades em recolza a mi també, és a dir, fa aclariments que poden estar en sintonia als continguts que ells han vist en classe o que en aquest moment puntual cal fer.
I no el pregunten si aquests continguts entren per a l'examen?
No, perquè saben que és una activitat extraescolar. Ara, això sí, tenen molt acostum de dir, això és obligatori? Jo dic, escolteu, en este taller no hi ha res obligatori. I podem escriure al revés o podem escriure el nom en boli? I jo dic, no, feu-ho com vulgueu. Això és lliure. Però, clar, ells estan molt acostumats a tindre en el col·legi una disciplina. És a dir, a partir d'ahir jo ja tinc que deslliurar-los de les tasques obligatòries i, bueno, això sí que es demana que tenen que treballar una miqueta.
Clar,
encara que no siga...
O sigui, que t'hauràs d'esforçar molt per a motivar-los, perquè ells això ho tenen molt clar. Si entra l'examen és un conte, si no entra és un altre.
Sí, no, però no em costa molt. Són bons i se donen compte que tu vas allí en la intenció de donar-los a conèixer, no? I això ho valoren. Jo crec que això és el que més valore jo també, que els veus en atenció, escoltant-te, i després es costa, però arranquen finalment, i és molt positiu, la veritat.
Molt bé.
Bueno, només que volia afegir que gràcies a la bona acollida de les Carolines estic fent aquestes activitats i agrair personalment a Emili, el director Emili Olmos, que ha sigut sempre el que m'ha recolzat moltíssim en aquestes tasques, que a més és poeta, és a dir, que estem entre poetes, no?
Sí. Bé, ja per acabar, només ens queda preguntar-te quin és el teu pròxim projecte.
Uf, bé, el pròxim projecte...
O projectes, perquè de vegades bueno, em portes uns quants alhora, no?
Sí, però jo crec que la gràcia és eixa, no? Hi ha moments que no pots estar focalitzada sempre en el mateix projecte. La gràcia és tindre 3 o 4 per no avorrir-te i anar canviant, no? Una mica de temàtica i de contingut, que això te saneja molt l'instant eixe que estàs sobrecarregada. Els projectes... respecte als tallers, jo crec que són bons, no vaig a parlar, perquè aquestes coses quan es parlen sembla que al final acaben en foc d'encenalls, ho dic per el taller de Miguel Hernández, perquè en l'altra entrevista vos vaig dir que tenia una proposta per anar a l'Ateneu de Soria i al final per motius... que no són per la meva banda
aliens a la teva voluntat.
Exacte. Aliens totalment, doncs no ha pogut ser, doncs sí que vos dic que tinc un parell de propostes i que espero que l'any que ve vinga una altra vegada i vos les presente. I sí, projectes n'hi ha molts i ganes de continuar treballant en els xiquets i ganes de fer coses i de donar a conèixer la poesia.
Molt bé. Moltes gràcies, Estel.
Gràcies a vosaltres.
I ara aprofitem per comunicar-vos que fins al 14 d'abril té lloc a la sala d'exposicions de l'Escola de Camins, Canals i Ports l'exposició Al tall, 35 anys de música mediterrània des del País Valencià. I és per això que volem que escolteu la cançó Viurem, del tall.
Viurem. Per damunt de les muralles que han alçat en el carrer.
Per damunt de tot viurem.
Per damunt de lleis i muralles que han alçat en el carrer. Armarem la muixeranga i entre tots la muntarem. Passarem a l'altra banda, per damunt de tot viurem.
Viurem, per damunt de tot viurem. Viurem, per damunt de tot viurem.
I amb la guerra de València pararan els dolçainers.
Per damunt de tot viurem.
No els podran parar ni amb la guerra de València els dolçainers. Tocaran la muixeranga i entre tots la muntarem. Passarem a l'altra banda, per damunt de tot viurem.
Viurem, viurem, per damunt de tot viurem. Viurem, viurem, per damunt de tot viurem. Per damunt de bors i lladres, per damunt de tots els pactes, per damunt de botiflers, per damunt de tot viurem. Per damunt de botiflers, per damunt de tot viurem. Per damunt de botiflers, per damunt de tot viurem.
Si la llengua que parles diuen que és llarga, no deixes que la tallen per acurtar-la. No deixes que la tallen, diuen que és massa llarga per no escoltar-la. I amb la llengua tallada perds la paraula. No deixes que la cuide qui vol tallar-la, l'únic que se proposa és amagar-la. No deixes que la cuide, tota la maniobra és una trampa. I amb la llengua tallada no tindràs parla.
Per damunt de bors i lladres, per damunt de tots els pactes, per damunt de botiflers, per damunt de tot viurem. Per damunt de botiflers, per damunt de tot viurem. Per damunt de botiflers, per damunt de tot viurem.
I és que esteu en política en clau possible. Mireu com no és possible i torneu a casa. Mireu com no és possible. Feu política nostra, feu per la casa. No ve diu als de fora que el temps em passa. Agarreu la senyera que està dislarga i deixeu l'espanyola que torna a Espanya. Agarreu la senyera, recobreu la memòria i feu per la casa. Treballeu per la terra que el temps em passa.
Per damunt de bors i lladres, per damunt de tots els pactes, per damunt de botiflers, per damunt de tot viurem. Per damunt de botiflers, per damunt de tot viurem. Per damunt de botiflers, per damunt de tot viurem.
Per damunt de les muralles que han alçat en el carrer.
Per damunt de tot viurem.
Per damunt de lleis i muralles que han alçat en el carrer. Armarem la muixeranga i entre tots la muntarem. Passarem a l'altra banda, per damunt de tot viurem.
Viurem, viurem, per damunt de tot viurem. Viurem.
UPB Ràdio, 102.5.
En Plèiades, millorem el llenguatge. Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules moralitat i paradoxa, que estan directament relacionades amb el tema que hem tractat avui. Escoltem les frases següents.
La poesia que inclou una moralitat es relaciona amb la intenció huitcentista de crear una obra en què l'ensenyament, docere, siga tan important o més que el delit, delectare. La paradoxa és una figura retòrica que apareix molt sovint en la poesia de Joan Brossa.
Pel que fa a la paraula moralitat, en el context de la literatura es refereix a l'ensenyament moral que es dedueix al final d'una faula, una rondalla, una narració o poesia. Així, en valencià, diem, per exemple, la moralitat del conte i no la moraleja del conte. Pel que fa a la paraula paradoxa, en el context de la literatura, és la figura retòrica per la qual un enunciat, que de fet és exacte, però que sol constar de dos conceptes antagònics, és presentat d'una manera inversemblant, absurda o contradictòria. Es relaciona amb el substantiu paradoxa, l'adjectiu paradoxal, que es refereix a alguna cosa que presenta la naturalesa d'una paradoxa o que conté o implica una paradoxa. Cal que recordeu que en valencià diem paradoxa i no paradoja, i que l'adjectiu paradògic és incorrecte, ja que correctament n'hem de dir paradoxal. Per exemple, Toni?
El resultat de la prova fou paradoxal, ja que hi van traure millor nota els qui semblaven més poc preparats.
I ara volem que penseu què volem expressar en valencià quan usem aquesta expressió. Escoltem-la.
Que bé que se ho passaven els xiquets en els tallers de poesia. Estaven més contents que un gínjol.
Aquesta expressió, estar algú més content que un gínjol, vol dir que una persona està molt contenta. I ara escoltem Si et va bé, del grup Sopa de Cabra. Aquest grup de rock català va néixer el 1986 a Girona i es va mantindre actiu fins a l'any 2001.
Bona nit, malparits!
Vols seguir UPB Ràdio, 102.5.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
Aquesta setmana continuem visitant la històrica ciutat de Xàtiva, de la mà de Joan Fuster i del seu imprescindible viatge pel País Valencià. Toni?
Un detall impressionant de Xàtiva és la respectable quantitat de personatges de categoria que hi van néixer. Més de 400 xativencs il·lustres catalogar la paciència d'un erudit local. Naturalment, en els 400 noms de la llista al·ludida n'hi ha molts, posem-ne la meitat, perfectament oblidats i sense dret a cap altra cosa. Però en queden uns altres tants que, amb major o menor alè, sobresortiren de forma acceptable, alguns de manera gloriosa, en els seus respectius escalafons. De Xàtiva era Josep Ribera, l'Espanyoleto, el màxim pintor valencià del segle XVII i de tots els segles. I també don Francesc de Paula Martí, el senyor que inventà la ploma font. Com és lògic, però, atès el to del temps i del país a què es referia l'erudit en qüestió, un pretèrit vagament llunyà i una ciutat aristocràtica i devota, entre els destacats abunda especialment l'element eclesiàstic, no menys que dos papes, 7 cardenals i 8 mitrats més de diferent graduació, sense comptar-hi els abats de la seu local. Calixt III i Alexandre VI de la família Borja en són el plat fort, és clar. I no solament per allò que ells mateixos arribaren a ser, pontífecs de l'Església de Roma, sinó també pels seus favors a la parentela i a les amistats xativenques, nepotisme en diuen, que van permetre a molts individus d'ací aconseguir càrrecs i oportunitats de gran lluïment. Sobre els Borja, la seva carrera i la seva mala nota, existeix una literatura tan divulgada que ben bé puc considerar segur que el lector en coneix suficient per a eximir-me fins i tot de la més mínima precisió sobre el tema. Tanmateix, no vull callar el que pense respecte de la polèmica idiota que des de la seva època ens deixen plantejada. Contra allò que opina el tartufisme dels seus detractors, crec que l'aventura borjana, la llegendària crònica negra del papa Alexandre i dels seus fills, és precisament una cosa genial. Així com lo cortés no quita lo valiente, tampoc el macabre no perjudica la grandesa, i el capítol dels Borja, bigarrà de crims i de sumptuositat, és apassionant com pocs en la història italiana del Renaixement, que ja és dir. I també, per això mateix, enfront dels seus defensors i reivindicadors, sostinc la meva preferència per la imatge pamfletària dels Borja, tacats de sang i de semen, contra aquesta estampeta piadosa i insípida en què aquells voldrien convertir-la. Res no em sembla tan admirable de tota manera com la capacitat que posseeixen algunes persones d'atraure's grans odis inflexibles, i els Borja han sigut objecte, en vida i en posteritat, d'odis rabiosíssims, desfermats i truculents. Les calúmnies que suporten, si són calúmnies, ho testifiquen, i si no ho són, tal vegada no ho són, demostren en els titulars una audàcia, una tenacitat, una barra i una intel·ligència posades al servei d'ambicions estupendes, mereixedores del millor dels nostres respectes.
I la pregunta d'aquesta setmana és...
Bé, Elisa, abans de fer la pregunta, un xicotet incís... I és que si aneu per Madrid des d'avui mateix fins al mes de juliol podeu visitar-hi al Museu del Prado una exposició dedicada al pintor Josep Ribera, el xativí que, com assenyala Joan Fuster en el seu text, és el màxim pintor valencià de tots els segles. I ara hi ha la pregunta. que és la següent. Els Borja són considerats generalment, i sembla que ells mateixos es consideraven, xativins. Tanmateix, a banda de la capital de la costera, la família valenciana més cèlebre i controvertida de tots els temps està vinculada a un altre municipi de la mateixa comarca. Ens podríeu dir el nom d'aquest municipi on encara avui es pot veure una part de l'edifici on va néixer el 1378 el futur primer papa Borja, Calixt III?
Repetim la pregunta.
Ens podríeu dir el nom del municipi de la comarca de la Costera on encara avui es pot veure una part de l'edifici on va néixer l'any 1378 el futur primer papa Borja, Calixt III?
I ara recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta. I el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim l'adreça. caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada en què us preguntàvem...
Amb quin altre nom és conegut el Museu Municipal de Xàtiva?
I la resposta és...
El Museu Municipal de Xàtiva es coneix també amb el nom de l'Almodí. Aquest nom fa referència a l'ús que tenia originàriament l'històric edifici en què s'ubica el museu. Almodí és una paraula d'origen àrab que designa un establiment medieval per al dipòsit i la compravenda del blat i altres cereals. A la ciutat de València també es conserva l'Almodí històric, habilitat actualment com a contenidor d'exposicions. Quant al de Xàtiva, és un edifici renaixentista construït per acord dels jurats xativins entre els anys 1545 i 1548 pel picapreder Joan Ribera. Aquest nou Almodí substituïa l'anterior, del segle XIV. Té una planta trapezoidal amb una façana encara gòtica de portada de mig punt, amb dovelles allargades, i a sobre se situen tres escuts del regne i una inscripció commemorativa de l'acabament de l'edifici. L'interior està format per un pati claustral renaixentista de columnes jòniques, amb tres arcs de mig punt als costats majors i un en els menors. La planta baixa estava destinada a les transaccions de blat i la superior funcionava com a magatzem, funció que es va mantindre fins a principis del segle XX.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Aitana Serra Montfort. Aitana, quan pugues, el teu regal t'espera al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera.
Ajudes,
formació,
cinema,
concerts,
tot ara
en l'agenda de l'àrea de promoció i normalització lingüística. Aquest mes d'abril us volem comunicar que comença el cinema en valencià del 5 al 12 d'abril. Es passaran una sèrie de pel·lícules i seran cada dimarts. Les projeccions tindran lloc a les 20 hores a les instal·lacions de Cine Cité, a l'avinguda Tirso de Molina 16. Les entrades es recolliran a la finestreta del cinema a partir de 2 hores abans de la projecció. Recordeu que la capacitat és limitada. Per a més informació, us podeu entrar a la pàgina web cinemaenvalencià.com. També us informem que el dijous 7 d'abril, de 12 a 14:30, a la sala de graus de rectorat, hi haurà un taller de doblatge en valencià. Us heu d'inscriure prèviament a través de l'adreça electrònica dinamització.apnl@upvnet.upv.es. Les places són limitades i seran assignades per ordre d'inscripció. De tota manera, podeu trobar més informació a la pàgina web de l'àrea de promoció i normalització lingüística. Han intervingut
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins a la setmana que ve amb un fragment del poema de Vicent Andrés Estellés, esborranys d'una oda al prefaci de la primera edició del Diccionari General de la Llengua Catalana, de Pompeu Fabra. I diu així: vertiginoses com espigues, ens retornaven veus antigues, que eren reducte i fonament, aixecant l'Antic Testament, brancut de poderoses vigues.